Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha tocat fons financerament parlant. Així ho ha denunciat avui la rectora Margarita Arboix. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La UAB va tancar el 2018 amb un dèficit de 3,2 milions d'euros, una xifra que obliga a l'organització a contractar docents associats i que s'ha traduït en un envelliment de la plantilla.
Algú passa, Algú passa. I, clar, per tant, nosaltres demanem, quan diem que hem tocat fons, és perquè no podem contractar talent.
Amb tot, Arboix exigeix a la Generalitat que incrementi la partida destinada a universitats, una partida que està molt mermada des de les retallades.
L'Ajuntament de Sabadell incorporarà aquest mandat la primera regidora gitana de la seva història.
Es tracta de Francisca Maia, coneguda com a Popi, número 6 d'Esquerra Republicana a les eleccions del 26M. Per Maia, l'entrada al consistori suposarà un pas important per la representació del poble gitano a les administracions.
En esport, Josep Pinyol, capità del Sabadell Nord, es retira després de 12 temporades a l'entitat de Can Uriac.
Pinyol ja es plantejava penjar les botes fa 2 anys, però amb l'equip acabat de pujar a Primera Catalana sentia el compromís de lluitar per la permanència. Ara, just quan acaba de ser pare, considera que ha arribat el moment.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. 22 graus ara mateix a Sabadell, temperatures que es mantenen respecte al dia d'ahir, però que han pujat molt respecte a l'inici de la setmana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel o poc ennuvolat en general pel creixement d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i alguns núvols alts. La temperatura s'alta i l'ambient és càlid. La temperatura volta a hores d'ara entre 23 i 28 graus, localment més alta a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Els models meteorològics indiquen que els pròxims dies continuarà aquesta estabilitat i la dorsal anticiclònica mantindrà el cel o com a molt creixerà algun núvol d'evolució a punts de muntanya, sense cap conseqüència. El sol serà el protagonista i la temperatura pujarà força. L'ambient serà càlid però suau i agradable a la costa a causa de la marinada. El vent bufarà fluix amb algun cop moderat que no alterarà el mar, que continuarà tranquil el que queda de setmana. Recordem que encara és primavera, però seran dies propis d'estiu que permetran fer qualsevol tipus d'activitat. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació molt complicada. A la C58 trobem 2 quilòmetres de cues a Terrassa per anar cap a Manresa, 2 quilòmetres més a Ripollet i 4,5 a Montcada per anar cap a Barcelona. A la capital trobem trànsit molt dens a la ronda litoral entre Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i també a la ronda de dalt trobem aturades entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. La Universitat Autònoma de Barcelona demana al govern un pla urgent d'inversions després de tancar el 2018 amb un dèficit de 3,2 milions d'euros. La rectora del centre, Margarita Arboix, ha criticat que la universitat no té capacitat per fer docència i investigació després de la sessió extraordinària del claustre.
Que no hi hagi pressupost, estem al segon any prorrogat. I, esclar, això és arrastrar als mínims la possibilitat. I, per tant, tot el que surt d'aquí ha de sortir dels fons de contingència, i tots anem als fons de contingència, no? Universitat, sanitat, escoles, tothom hi va, no? I per tant la Generalitat té dificultats, no? Per tant, jo crec que és imprescindible que el govern de Madrid i el govern de Catalunya presenti pressupostos i s'aprovin.
Arboix també ha alertat de l'envelliment de la plantilla i que les restriccions en el pressupost provoquen que les jubilacions es cobreixin amb professorat associat, ja que és molt més barat.
Per posar un exemple, només 32 professors titulars de l'Autònoma tenen menys de 40 anys i la mitjana total és de 56 anys. Arboix ha detallat que el pressupost està congelat des del 2011 i que en aquestes condicions es posarà en entredit la qualitat de la docència i la investigació, tal i com ja havia avançat a Ràdio Sabadell el passat març.
Que a la llarga bastant immediatament, per això estem dient que és molt immediat. Les dificultats de tenir professorat preparat i professorat suficient per poder fer recerca i docència, això tindrà un cost per la docència i per la recerca. Ja veurem com van aquests rànquings.
El rectorat ha aprovat...
A flaquejar, no?
El rectorat ha aprovat avui en una reunió extraordinària instar el govern i el Parlament de Catalunya a adoptar i fer complir les mesures necessàries per dur a terme una millora immediata i sostinguda del finançament públic del sistema universitari.
Que la societat entengui i cregui en que és molt important el paper de les universitats i és molt important que el govern faciliti un finançament suficient per, el que diem sempre, aixecar la persiana, que vol dir per fer possible el dia a dia de les nostres universitats.
Arbós ha criticat que fa 9 anys els ingressos es van passar de 360 a 300 milions d'euros i que l'autònoma encara no s'ha recuperat.
Notícies vespre.
En política, a partir del ple d'investidura, la ciutat compta amb la primera regidora d'ètnia gitana, Francisca Maya, altrament dit Popi, que en aquestes últimes eleccions s'ha presentat amb Esquerra Republicana. D'aquesta manera se salda una reivindicació històrica del col·lectiu que reclamava representació al consistori per tal de tenir més veu a la ciutat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Francisca Maya, número 6 de la llista d'Esquerra Republicana, entra a l'Ajuntament com la primera dona d'ètnia gitana de tota la història de la democràcia a la ciutat. Maya, doncs, és l'altaveu d'un col·lectiu que tot just fa 2 mesos reclamava el seu espai a les institucions. La ja regidora electa d'Esquerra assegura que la seva incursió en l'Ajuntament és només un primer pas per acabar de visibilitzar els sabadellencs d'origen gitano.
No és només una percepció meva, és que el tema de trencar els estereotips i els prejudicis que hi ha en la població gitana ha de ser per aquest camí. I Sabadell ha fet una aposta, Esquerra Republicana de Sabadell ha fet una aposta brutal de portar una persona en la seva llista en un número de sortida. I s'ha de començar per aquí. Tenir representació de tota la ciutat, que és una mica la idea que ja tenia el partit, no? De fer un reflex més real de la població que viu a Sabadell.
Maya, que és també membre de la Fundació del Secretariado Gitano, assegura que durant els mesos previs a les eleccions, però també el mateix diumenge electoral, ha rebut tot el suport del col·lectiu i d'altres entitats de la ciutat.
Ho han rebut superbé, jo he tingut molt suport. Des del suport d'entitats gitanes a nivell de Catalunya, com la FAGIT, per exemple, que és la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, a l'Associació Gitana de Sabadell, que he tingut moltíssim suport, i en el tema dels barris, dels veïns, de les veïnes que coneixen gitanos, quan els aprovaven en el programa i podien veure i mantenir-se que tindrien una persona gitana dins de l'Ajuntament, és un tema d'orgull que mai havia passat, com tu has dit al principi.
La regidora electa creu que la seva entrada a l'Ajuntament pot servir perquè altres dones del col·lectiu s'empoderin i optin per també fer el pas i entrar en diferents administracions del país.
Les eleccions de diumenge també han suposat un canvi en la correlació de forces amb representació al Consell Comarcal del Vallès Occidental. El PSC i Esquerra Republicana es mantenen com a forces amb més consellers, 12 i 10 respectivament, una representació que ve determinada dels resultats de les municipals en què la distància entre socialistes i republicans és molt més estreta, 111 regidors del PSC per 98 d'Esquerra. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El PSC i Esquerra creixen en 3 consellers comarcals respecte de fa 4 anys. De fet, les dues formacions van iniciar aquest mandat amb un pacte de govern que es va acabar trencant després de l'1 d'octubre. Els republicans van decidir sortir de l'executiu comarcal al·legant que els socialistes eren còmplices del 155 a Catalunya. Després del PSC i Esquerra, la tercera posició és per a Junts, amb 5 consellers, un menys que els aconseguits per l'antiga Convergència 4 anys enrere. Després dels puigdemontistes hi ha Ciutadans, que han mantingut la cinquena posició al Consell Comarcal, igualant així els 4 consellers obtinguts el 2015. La sorpresa la representa la llista de Jordi Ballar, tot per Terrassa, que ha aconseguit 2 consellers després de la seva victòria a la cocapital. Ballar va trencar el carnet del PSC per l'aplicació de l'article 155 a Catalunya després del referèndum. Pel que fa a la resta de partits, els comuns han estat la sisena força després de perdre 3 dels 6 consellers obtinguts fa 4 anys. Al seu torn, la CUP també perd 3 consellers per quedar-se amb 2 únics representants al Consell Comarcal i la darrera força amb representació és el PP, que passa de 2 a només un conseller.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Les empreses sabadellenques miren amb més optimisme al futur que a finals del 2018, però menys del que ho feien a principis de l'any passat. Així ho indica l'enquesta de confiança i clima empresarial que ha elaborat el CIESC conjuntament amb d'altres entitats econòmiques de la ciutat i amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Segons l'estudi elaborat per la patronal vallesana, les causes d'aquest optimisme s'han de buscar en diferents aspectes. D'una banda, hi ha el bon funcionament de les exportacions a l'estranger i de l'altra, les possibilitats de creixement de les companyies que poden derivar en nous contractes. Ho ha explicat el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, en una entrevista al programa Al Matí.
l'enquesta anterior era pràcticament negativa, o sigui, et venien a dir, escolta'm, això ho mantindrem igual, i entre respostes optimistes o pessimistes era més aviat negativa. En aquesta enquesta, pel sector de la construcció i de la indústria en conjunt, més aviat l'expectativa és positiva, és a dir, o sigui que hi ha una gran majoria de mantenir per a l'Antilla, però a més el saldo de tendència és positiu de cara a que, en tot cas, a part de mantenir, es pot créixer i augmentar l'ocupació.
Per Milà, la recuperació de l'optimisme de les empreses és encara més important en un context polític d'incertesa amb els dos períodes electorals que s'han obert en els darrers dos mesos. La realitat virtual s'ha convertit en una eina per la formació ocupacional de persones amb síndrome de Down i el programa Jo me preparo, impulsat per Andy Down Sabadell i Vodafone Espanya, ha demostrat en la seva cinquena edició que és així. Un total de 16 joves han rebut formació en tasques administratives i riscos laborals amb aquesta tecnologia a través de recreacions en 3D d'entorns de treball i experiències interactives.
En edicions anteriors, els participants del programa Jo me preparo havien après a fer servir les tauletes i els telèfons mòbils i han realitzat uns tràmits online. En aquesta cinquena edició s'ha anat un pas més enllà amb la utilització de les ulleres de realitat virtual. N'ha parlat la formadora Rosa Maria Cànovas. Casanovas.
Sabem que la realitat virtual facilita la comprensió de conceptes abstractes i això és degut a que els entorns es mostren en totes les seves dimensions. També sabem que la realitat virtual possibilita un aprenentatge més efectiu, més ràpid. La càrrega emotiva que comporta viure o aprendre alguna cosa mitjançant l'experiència implica que el coneixement que s'adquireix sigui significatiu i, per tant, més perdurable en el temps.
Dels 16 assistents en aquest programa, 6 han aconseguit un contracte laboral en finalitzar el programa, mentre que la resta han signat un conveni de pràctiques. En les 4 edicions anteriors del programa Jo me preparo hi han participat 70 joves sabadellencs, un 38% dels quals van aconseguir un contracte laboral arran d'aquesta experiència.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els usuaris de l'skatepark de Sabadell reclamen un nou espai perquè l'actual s'ha convertit en perillós. Diuen que hi ha xapes desenganxades que han tallat alguns dels nens que hi van amb el patinet. Víctor García ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
Les xapes les van treure fa uns 5 anys. Després les van intentar tornar a posar, les van treure un altre cop. Una tenda que ja no existeix va fer com una petita renovació, però, clar, a l'ús, com tampoc era material de primera qualitat, ja que tot ho pagava una tenda petita de barri, doncs es va trencar. I ara han posat unes altres xapes amb uns claus que sobresunten bastant.
També critiquen una falta de manteniment general de tot l'espai per part de l'Ajuntament, que diu no escolta les seves reclamacions.
800 persones ja han signat el manifest impulsat per una quinzena de patinadors de l'skatepark de Sabadell. Denuncien que les rampes estan en mal estat, que rellisquen i algunes fins i tot tenen esquerdes. També han explicat que no queda cap paperera, que la il·luminació està mal enfocada i que han posat unes tanques de seguretat que impedeix la mobilitat dels patinadors. Per tot això, consideren que seria més econòmic construir un nou skatepark a l'esplanada superior del Parc Catalunya feta de ciment.
Ja que està el material de rampes que no es pot utilitzar, bueno, es pot utilitzar, però hi ha perill que s'enfonsin o es trenquin, doncs per almenys una reforma dels mòduls. O si no, construir un altre skatepark ja com les poblacions del voltant que estan fent skateparks nous, tots d'hormigó, i els construeixen empreses de skate professional.
Per altra banda, els signants del manifest, que es pot trobar a change.org, també expliquen que l'Ajuntament s'ha tancat en banda a l'hora d'escoltar les seves propostes. Cada tarda, unes 30 persones utilitzen aquest espai del Parc Catalunya, una xifra que puja a la 50ena els caps de setmana.
Més notícies del dia quan falta un minut per un quart de vuit. Demà la plaça del Treball es convertirà en l'epicentre d'una Sabadell lliure de sexisme.
La regidoria de Drets Civils i Gènere ha organitzat una jornada per canviar la ciutat i les consciències. Començarà a les 7 de la tarda amb un concert de xiula i mitja hora més tard hi haurà un recorregut pel barri sota el títol Et sents segura de canviar a casa? També hi haurà un punt lila per atendre i informar sobre violències masclistes. La regidora en funcions, Miriam Fernández, ha explicat que ara en surten més a la llum.
Conscienciació o percepció del que és una agressió i, per tant, més denúncies, no? Que això és positiu. Clar, si mirem les dades, en realitat sembla com que n'hi hagin més, però probablement, no? Pel que sabem i pel que podem intuir, són agressions que ja passaven i que potser no es consideraven una agressió masclista, eren normalitzades o eren, no? concebudes com una cosa que havia de passar i ara ja no és així, per tant, són denunciades.
La festa la tancarà la banda de rap barcelonina Tribade.
Més de 150 alumnes de 3 escoles de Sabadell han participat aquest matí en el concert Cantem Àfrica.
Ja fa 3 anys que des de la Fundació Main organitzen el projecte enfocat a alumnes de primària en per apropar la cultura i la tradició africana. Ricard Rodríguez, president de l'entitat, assegura que seria molt positiu per la nostra societat aplicar alguns dels valors del continent africà.
La solidaritat, com la convivència, com l'esforç, val? Que jo crec que podríem estar oblidant i que justament no, i s'ha de poder treballar amb els infants perquè no els oblidin.
Els alumnes que porten molts mesos treballant en el projecte han explicat que el millor és poder cantar les cançons tots junts.
La 5ª edició de la Woman Race El Corte Inglés ja ha tancat les inscripcions.
A hores d'ara hi ha inscrites gairebé 2.000 persones, però els organitzadors confien que durant la fira de la corredora la xifra superarà les 2.100. Els beneficis de la cursa aniran destinats a Oncolliga, que l'any passat ja va rebre 23.000 euros per dur a terme els seus projectes. La carrera, adreçada especialment a dones, és el pròxim diumenge a partir de 2:15 del matí. Té un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a l'Eix Macià.
I en successos, detingut un veí de Rubí com a presumpte autor de 3 robatoris amb força en el mateix dia a Cornellà, Sant Joan d'Espí i Molins de Rei.
L'home de 38 anys seria responsable de 3 delictes de robatori amb violència i intimidació i 3 delictes de lesions. Els fets que se li imputen són robatoris d'objectes a l'interior de 2 vehicles i agressió als seus propietaris i el robatori d'un cotxe, també agredint a la persona propietària. L'identificat és a la presó des de l'abril passat, després de haver estat detingut per delictes similars.
La Festa Major de la Creu Alta tornarà a enfrontar llamps i trons per descobrir quina de les dues colles es queda amb l'any 2019.
Lluny, ben lluny de tot aquell temps, i ara no en queda gaire més. Cançons que parlaven de tu.
El tret de sortida de la festa serà el divendres 7 de juny i una de les primeres activitats serà un concurs entre llamps i trons que emetrem per Ràdio Sabadell. L'emissora pública també serà protagonista durant el pregó que anirà a càrrec de l'ex-treballador d'aquesta casa, Manolo Garrido. Després serà el torn dels banyetes de la Creu Alta que celebraran el seu desè aniversari d'una manera especial amb la canalla de tot el barri. Ho explica Jordi Turguet, vocal de comunicació del veïnat.
Aquest any els banyetes, que són els diables infantils de la Creu Alta, fan 10 anys i, per tant, ells diuen, goita, com que és el nostre desè aniversari, la nostra actuació estrella, que és la que fan quan acaba el pregó, la farem una mica especial. Doncs molt bé, faran una actuació especial per celebració del seu desè aniversari.
La nit de divendres l'escenari serà per bandes de quilòmetre zero, el flamenc de Potoma, diversos grups de rap, el traper local Chilsea i la punxadiscos Magenta. Dissabte i diumenge hi haurà activitats clàssiques de la festa tallareta, com la bicicletada, la cursa de carretons, el correfoc o la cercavila gegantera, però també novetats.
Veurem quin èxit té i potser pues, acabarem també fent costum de fer una milla a la Creu Alta. És una de les novetats que jo destaco, una col·laboració de Ràdio Sabadell, també hi ha una mena d'invent que han fet ells i que porten la Creu Alta, és nou, també veurem què passa. Aquest any fem un pas més i creem un punt lila, o sigui un servei d'ajuda i assessorament enfocat ja a les possibles agressions sexuals que de vegades també venen acompanyades de les festes i que en lloc de ser una circumstància que una vegada va passar es converteixen en un hàbit i per tant ha d'haver una reacció organitzada.
També hi haurà veneres i una exposició de l'artista Mati Mon al Velòdrom. El Vall Tronera donarà per acabada la festa que els veïns esperen que el temps respecti.
Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i en les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
La Festa de l'Esport en directe a Ràdio Sabadell.
Sabadell viu aquesta setmana l'esport d'una manera especial i a Ràdio Sabadell volem ser part de la festa. Dissabte, coincidint amb la Fira de les Entitats Esportives de la Ciutat, programa especial des del racó del Campanar.
L'esport es viu a Ràdio Sabadell.
Des de 6:15 i fins a les 8 del vespre, 2 hores i mitja, a peu de carrer, per donar veu als clubs i esportistes que fan gran l'esport sabadellenc. La festa de l'esport en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat, i comencem parlant de política perquè el PSOE obre la porta que un possible govern amb membres d'Unides Podemos sigui possible.
El secretari d'organització dels socialistes, José Luis Ábalos, ha descartat un govern de coalició amb el Partit Morat, però, per altra banda, no descarta la incorporació d'algun membre d'Unides Podemos al govern.
I precisament els espanyols prefereixen un govern del PSOE i Podem sense independentistes, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS.
Un 34,1% dels encastats després de les eleccions generals del 20.
Com a segona opció, amb un govern de coalició entre els diversos partits, com a segona opció, el 24,5% dels encastats seria un govern del PSOE i Ciutadans, mentre que la tercera, amb un 11,6% dels vots, és un govern del PSOE i Unides Podem amb partits nacionalistes.
Oriol Pujol podrà sortir de la presó per treballar, tot i no aconseguir el tercer grau penitenciari. Així ho ha autoritzat el Departament de Justícia una setmana després que el jutjat de vigilància penitenciària li revoqués el tercer grau i hagués de tornar a ingressar a la presó. La diferència en relació amb el tercer grau és que Pujol haurà de passar els caps de setmana al centre penitenciari. El Parlament Europeu deixa sense acreditació tots els diputats espanyols.
D'aquesta manera, Antonio Tajani, president de la Cambra, ha donat resposta a la petició de PP, PSOE i Ciutadans que ahir demanaven suspendre les concessions d'aquestes acreditacions temporals a tots els eurodiputats espanyols perquè la legislació espanyola fixa que no es poden concedir fins que no hi hagi hagut notificació oficial de la Junta Electoral Central amb la llista d'eurodiputats definitius. La petició arribava just després que Carles Puigdemont i Toni Comín no poguessin accedir a l'Eurocambra a sol·licitar aquesta informació, mentre d'altres eurodiputats nous a la mateixa situació sí que van poder fer-ho.
I avui també hem sabut que Junts per Catalunya no comptarà amb un grup propi al Congrés dels Diputats.
Junts per Catalunya ha passat, doncs, al grup mixt perquè no reuneix les condicions que marca la llei. No té 15 diputats ni tampoc va obtenir el mínim del 15% dels vots a les 4 províncies catalanes i, a més, amb la suspensió de Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull, la candidatura només té 4 diputats amb els drets i deures plenament intactes. Esquerra Republicana, per la seva banda, sí que ha constituït el grup propi, però sense Oriol Junqueras.
I un últim apunt, la Fiscalia ha elevat la petició de presó per als presos independentistes fins als 25 anys.
El Ministeri Públic manté l'acusació per rebel·lió després de gairebé 4 mesos de judici i considera que el paper dels acusats que són a la presó encaixa en aquest tipus penal. L'advocada de l'Estat els acusa de sedició i demana penes de fins a 12 anys de presó. Pel que fa a l'acusació popular exercida per Vox, manté les peticions inicials de fins a 74 anys, però fa una excepció amb l'exconseller Santi Vila, que va dimitir el dia abans de la declaració d'independència. Li retira l'acusació per organització criminal i malversació i només demana desobediència que no comporta presó.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El capità del Sabadell Nord, Josep Pinyol, ha penjat les botes després de 12 temporades a l'entitat de Can Uriac. Als seus 35 anys, el migcampista ha decidit retirar-se després d'haver assolit la permanència primera catalana ara fa uns dies amb l'equip.
Pinyol ha fet balanç de la seva carrera aquest migdia al programa Hotel Suís i ha explicat que un dels principals motius de la seva retirada és el fet d'haver-se convertit en pare.
Allà fa 2 o 3 anys que ja em rondava pel cap. Però bueno, jo vaig seguint, m'agrada molt el futbol, estic molt bé allà dalt, clar, fem un any molt bo, pugem a primera catalana i llavors penso, ara no puc deixar-ho, ara haig de continuar i intentar salvar a l'equip. I llavors, pues, a final de temporada, mitja temporada, clar, també soc pare aquest any, clar, a mi em costa ja molt compaginar el que és el futbol.
El ja exjugador ha rebut nombrosos missatges de felicitació per la seva trajectòria. Per altra banda, Pinyol també ha deixat clar qui és l'home ideal per agafar el relleu de capità del Sabadell Nord, Kevin del Corral.
El Kevin fa ja anys que ha arribat aquí. La veritat que aquest home, els valors que té i el que ha après al meu costat i el que m'ha ensenyat i el que hem après junts, és que jo, per mi, és l'home que ha d'agafar el braçalet, no? Un noi humil, un noi que és responsable, que sempre ve entrenat, treballador, ho té tot.
La motiva entrevista que se li ha fet a la figura del Sabadell Nord la podeu recuperar al podcast del programa Hotel Suís.
Després d'aconseguir l'ascens a segona catalana, el campió del grup 6 de tercera, el Tibidabo, afronta dissabte a Torreromeu eliminatòria de Copa Catalunya contra el Parets.
Un equip que es va proclamar campió del grup 4 de segona catalana, el mateix en el que estaven el Sabadell B i la Sabadellenca. Per la seva regularitat i gran defensa, el tècnic del Tibidabo, Jesús Díaz Vaquero, té clar que els paratans són favorits.
Era un partit molt complicat, ellos tienen un gran equipo, le han marcado muy pocos goles en segunda catalana, bueno, ha subido siendo merecedor de una liga tan regular y tan complicada como es encima en el grupo 4, con lo cual lo tenemos muy 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 difícil. Por eso digo que nosotros vamos a tomárnoslo como una fiesta, como un premio, e intentaremos competir lo mejor que podamos y a ello vamos.
Per contra, els de Torreromeu no han perdut cap partit a casa en tota la temporada i encara en el partit sense cap tipus de pressió després d'haver assolit l'objectiu en Lliga. El Tibidabo Parets es juga dissabte a les 6.
Òscar Salguero, renovat fa una setmana pel Club Natació Sabadell, ha encetat avui la seva participació a les sèries mundials de natació adaptada a Itàlia. El sabadellenc ha debutat a les sèries dels 100 lliures.
El dels Marinals no ha pogut classificar-se per la final, però tindrà més oportunitats en els propers dies en els 100 braça, els 200 estils i els 100 papallona. Aquesta és la penúltima prova de les sèries mundials i que tenen lloc concretament a la localitat de Lignano Sabbiadoro. Salguero reconeixia que arribava amb una mica de fatiga acumulada a aquestes alçades de temporada.
Tengo buenas sensaciones. No es que nos encontremos en el mejor estado de la temporada, pero espero que los resultados sean buenos, ya que estamos entrenando bastante fuerte. Sí que estamos un poco cansados, porque estamos haciendo cargas altas de entreno y de gimnasio, pero el resultado de la semana pasada fue muy bueno y espero que en este campeonato también pueda repetir y que me salga un muy buen campeonato.
Salguero té entre sella i sella el Mundial adaptat de Londres del mes de setembre. Abans, però, afronta aquesta penúltima prova de les sèries mundials a Itàlia i l'última de Berlín la setmana vinent.
No sortim de la piscina perquè també hi ha sèries mundials de natació artística a la piscina de Sant Jordi de Barcelona. Serà l'última abans de la superfinal de Budapest de mitjans de juny.
Totes les mirades estaran centrades demà en Ona Carbonell. La nedadora del Club Natació Sabadell va tornar fa poques setmanes a la competició després d'un any sabàtic i participarà en el solo, en el duo fent parella amb Sara Saldanya i també en les rutines d'equip. I a més, en solo, torna amb una idea revolucionària, ja que estrenarà una coreografia basada en un discurs de Nelson Mandela.
Principi difícil perquè estem acostumades sempre amb una música que t'acompanya i nedar amb una veu doncs no és fàcil. Però com tot el que diu a mi m'inspira moltíssim, doncs crec que és molt emocionant. Estic apostant per alguna cosa molt diferent, entrenant moltíssim, molt contenta d'estar a l'equip, d'estar al duo, d'estar en tot, i els meus reptes són anar, com sempre, a tope, a donar-ho tot.
D'altra banda, en el duet mixte, de nou hi tindrem a Emma García juntament amb Pau Ribas. Dissabte a les 5:10 tindrà lloc la rutina tècnica i diumenge a la 1 la rutina lliure.
I un apunt d'handbol, d'aquí unes hores el Creu Alta Sabadell juga eliminatòria de quarts de final de Copa Catalana Gonzalo Osero.
Els arraquinats reben a un equip de categoria superior, la Roca Cal Balzac. Recordem que és una eliminatòria partit únic i que començarà 9:45 de la nit. El dissabte serà el torn per l'Oar Gràcia visitant la pista del Gavà.
Fora de la ciutat, en el Giro d'Itàlia, Damiano Cima s'ha imposat a la 18a etapa en una jornada de transició.
El ciclista italià ha fet bona l'escapada i ha arribat a meta just abans que el gran grup l'atrapés. A la general no hi ha canvis i Richard Carapaz continua vestint la màglia rossa. Demà, antepenúltima etapa de 151 quilòmetres entre les localitats de Treviso i San Martino di Castrozza, en final anal de segona categoria.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 30 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.